Tercer, amb Anna Ballonesta.
Comencem la tertúlia d'aquest dijous, 11 d'abril del 2024, avui amb l'advocada Maria Vila. Maria, bona nit, com estàs?
Bona nit,
amb l'advocat periodista i professor universitari Josep Manel Silva, bona nit.
Bona nit.
Amb el cap de política de la CEN, el Rafa Garrido, com estàs, Rafa?
Bona nit, molt bé.
I també la periodista del Crític, la Laura Aznar.
Què tal,
Laura? Avui amb com es diu això? Amb l'alineació habitual dels dijous.
L'alineació,
sí, perquè, home,
és un dia de futbol,
hem tingut alguns dies de canvis,
sí.
I el Silva, per exemple, trobava a faltar la Laura.
Sí.
La setmana passada em va escriure i em va dir, què passa? Com és que la Laura ha vingut el dimarts?
Perquè era un dimarts. I li vaig enviar un missatge, no t'ho va dir?
Sí, em va dir.
Hi ha un punt d'amor entre tu i jo, realment.
Hombre, no,
un puntet, jo crec.
Dos o tres punts.
Sí, és fort, és fort.
No, li vaig preguntar, què fa la Laura avui? Saps? Perquè estava molt preocupat. I em diu, no, que hem hagut de fer uns
canvis. Clar, vaig haver de canviar.
Jo primer,
si aquests dubtes no molesto a l'Anna, li pregunto directament a la Laura.
Ah, és veritat.
Però estava en antena.
I el Rafa també ho va preguntar. M'estic sentint molt estimada ara mateix, que bé.
Primer li vaig dir, no, és que la Laura s'ha enfadat amb tu i no vol venir el dijous.
Sí,
això es va preocupar. No. Temes logístics d'aquests de post-Setmana Santa i tot plegat. No, però mira, ara que dèiem alineacions i que parlàvem de punts, també, contents amb el partit del Barça d'ahir o què?
Hem estat parlant de
sí, de fet, em noto la veu com d'allò, no sé si se'm nota tant com...
Sí, una mica, una mica.
I és de cridar i...
Mm. Sí que se'n nota, Maria?
Sí que se'n nota.
Vas patir molt o què?
Vaig patir, m'ho vaig passar molt bé, molta eufòria contra el PSG, a més, que és el pitjor equip d'Europa, amb moltíssima diferència... I
el
molt
pitjor?
Contenta. Sí, jo crec que sí.
De
podem
jugar?
Discutir, eh? Tinc molts arguments.
El pitjor,
jo agrairia que parlessin d'una altra cosa.
El pitjor club.
Era una pregunta innocent.
No, però és que està bé que ho aclareixi, perquè
estava
el pitjor club.
A veure, digues, Maria, va.
No, jo crec que és el pitjor club. És una cosa que molta gent no sap, que és que Santiago Bernabéu, que va entrar a Barcelona i abans a Lleida, l'any 39, va ajudar a fundar el PSG a l'any 68, perquè hi havia una colla de gent que volia muntar un club completament de zero i amb diners i no sabien com fer-ho, i van trucar a Santiago Bernabéu per preguntar-li com es fa això de muntar un club estat, bàsicament. I ell els va aconsellar, els va dir, feu una mena de crowdfunding entre els rics de París, i ho van fer, i així van aconseguir els primers diners per muntar aquest club, que té
inventant.
Molts problemes. O sigui, si tot, França tot, és el pitjor país d'Europa, París és la pitjor ciutat.
Ara ja no.
El pitjor.
No, per acabar venent el club a uns emirats de... No? De
on el vas veure, fora, el partit, per cert? Aquests fills els fas a casa teva?
No,
o...
a casa uns amics. A casa meva no
així no et coneixen, no?
Exacte.
Jo el problema és que estava a casa i van venir amics i
per què? Tot, i veu molestar tot el bloc, no?
Però és que tot el bloc estava igual. Estava tothom cridant.
És que va ser molt emocionant.
Sí, ahir estava tot el bloc igual, saps?
Jo no sabia que jugava al Barça.
Fins que vas sentir el crit, o què?
Fins que vaig sentir cridar i tal, no sé què, i vaig preguntar, vaig dir... què passa avui, no? I efectivament, bueno, a casa tinc algun futbolero i em va dir, és que juga al Barça, i vaig dir, ah, sí, clar. Però, o sigui, visc en un altre món.
M'agrada aquesta divisió de tu, Laura.
Estàs
entremig o...
No, perdó.
Jo el vaig veure al partit, però per un cúmul de terribles
circumstàncies,
que són bàsicament el fet de que visc en un edifici on vivim diversos amics, llavors tinc bueno, el pis de baix de tot té un pati i moltes vegades ajuntem diversos amics, i a mi em van dir que hi havia empanades, llavors vaig decidir que em passaria per allà i menjaria, bàsicament, mentre tots estaven allà com cridant, però estaven com molt extasiats els meus amics senyors que els agrada el futbol.
No t'ha faixat a la veu, a tu, eh?
No, que jo no vaig cridar.
La Laura és croquetera, saps? Allò, croquetera. Anava per les empanades.
Anava per les empanades de l'estona, sí.
Molt bé, molt bé. Doncs res, taula dividida avui amb aquest resultat. Volies afegir alguna cosa més, Maria?
No, que el... jo igualment... O sigui, que sembla ara que de cop i volta tot vagi bé, que de la tornada... jo s'ha de reconèixer que crec que ahir, perquè jo l'he criticat molt, Xavi.
Tribunera, tota la vida.
Ahir... doncs l'equip va saber reaccionar i va saber patir i tot això, però continuo preguntant-me què coi passa a les mitges parts, que sembla que Xavi els hi digui que es moriran aviat, perquè surten completament desconcertats i els primers minuts de les segones parts són una calamitat sempre.
Però tu estàs preocupada?
Marcar dos gols en
sí, però estaves preocupada perquè jo ahir vaig veure, bueno, són fases del partit, perquè de seguida va reaccionar el Barça, altres
sí.
vegades no. És com el dia del Madrid.
Sí, no, és veritat.
El Madrid
i
el Manchester van estar fent un sí. partit en què cada dos per tres, uns, altres, i la Champions al final és sí, això, sí. no? I després deixar constància que soc mm-hmm. més antic que aquest equip, com acaba de recordar la Maria.
Tu sempre, amb els temes de l'edat...
Bueno, per alguna cosa bona de tenir.
Sempre ha de sortir. No?
Quanta gent podia, entre la tele i la ràdio ahir, quanta gent va seguir el partit?
Bueno, eren tancat, eh?
A tot el món?
No,
ai,
no,
Movistar va caure moltíssimes vegades,
sí,
eh?
Eren, ah, sí? A nosaltres,
no sé.
Això a casa teva. Que,
no, jo quan estem parlant...
Més del 40% de la població, potser?
No, però escolta,
més del 40%. No, però m'estic inventant,
Rafa, no ho sé. Això ho pregunto, perquè vull fer aquella cosa de la majoria silenciosa. Quanta gent va fer altres coses?
Rafa, un moment.
Estic segur que són majoria.
No has pensat això, perquè clar, jo el que vaig veure era amb 10 persones.
No, i a més, i una altra cosa, ella ho va veure amb 10 persones, però és que l'audiència del partit de futbol, en tancat a més, té un problema, que és que no es pot comptabilitzar perquè molta gent la veu en bars o en locals amb molta més gent. I per tant, és impossible de comptabilitzar l'audiència. O sigui que no sabem quanta gent va veure ahir el futbol. Si fos en obert, seria més fàcil. No és exacte, però seria més fàcil. Però en tancat, és impossible.
No em facis aquestes preguntes, Rafa, que no te les sé respondre.
No, busco la majoria silenciosa, el suport de Catalunya. Busco.
Bueno, mira, que ens escriguin. Ja si hi ha la majoria silenciosa de que vol donar suport al Rafa, doncs que ens escriguin al programa.
No perquè no m'agradi el Barça, sinó perquè no m'agrada el futbol.
El futbol és la
queda
vida,
clar,
eh?
Queda clar. Va, fins aquí aquesta eufòria del Barça. 4 minuts per les 9. Fem una pausa i de seguida tornem parlant d'aquesta proposta que ha fet avui el govern per ampliar l'aeroport, però sense fer obres en aquesta precampanya de les eleccions. A veure com ho veieu tot plegat. Una pausa i tornem.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
8:58, hem seguit parlant, evidentment, del resultat d'aquest partit en aquesta pausa. La Maria, que encara segueix amb aquesta eufòria, sí. Però va, canviem de tema, que si no el Rafa se'ns enfadarà, que ja ha dit que ha venit a parlar de sus temes.
Si venim a parlar de futbol, si us heu miro el futbol.
Ah, l'haguessis mirat si t'haguéssim demanat.
No hagués vingut.
Jo no.
Va, com dèiem, avui el govern ha proposat uns nous usos de l'aeroport del Prat per evitar que s'hagin de fer obres, però permetre que hi pugui haver més avions, i consistiria en tornar al sistema que hi havia abans de l'any 2006, de pistes independents. Això vol dir que ha traduït durant 4 hores al dia, des de les 10 del matí concretament fins les 2 del migdia, durant el juliol i l'agost. Aquestes dues pistes es podrien fer servir tant per enlairar-se com per també aterrar. És una mesura que es podria aplicar, diu el govern, a partir de demà mateix, perquè no cal fer obres, com dèiem. Tampoc no caldria cap gran inversió i evidentment no afectaria tot l'espai de la Ricarda, que va ser un dels punts de discòrdia quan es va negociar, doncs, l'ampliació o no del Prat. Hem de dir també que el govern espanyol, el ministre Puente, ja ha dit que no ho veu per enlloc, el ministre Hereu també ha dit que no, i evidentment els alcaldes del voltant de l'aeroport, tant de Gavà com del Prat, també de Castelldefels, diuen que res d'això, perquè acceptar això vol dir que durant aquestes hores hi hauria també més soroll, més afectacions pels veïns que viuen allà. A veure, començo preguntant-vos. Creieu que és una proposta que fan ara perquè fins ara no l'havien tingut sobre la taula, o perquè el dia 12 de maig són eleccions?
La pregunta és fàcil de respondre.
Bueno, a veure.
Per què no passa aquests dies que no sigui perquè hi ha una campanya electoral i el dia 12 de maig eleccions? O sigui, és evident que aquesta és una alternativa que Esquerra intenta presentar perquè sap que els dos seus rivals més importants, que són el PSC i Junts, precisament estan en contra de la seva posició i estaven a favor de l'ampliació de l'aeroport, no? Afectant els territoris aquests de la Ricarda. I, de fet, això va ser conseqüència de moltes discussions quan encara el govern era d'Esquerra i de Junts, no? Jo crec que fan aquesta formulació perquè, com hem parlat aquí moltes vegades, hi ha aquestes dues ànimes a alguns partits, o en general a la societat, entre el que és el món de l'ecologisme i el respecte al medi ambient i tot això, i el progrés i la industrialització, en aquest cas una ampliació d'aeroport, que a més venia d'inversions de l'Estat multimilionàries, no? I que el govern va decidir, doncs, en aquell cas no acceptar per prioritzar doncs, aquesta zona propera on s'havia de fer l'ampliació. Jo sempre he defensat que crec que hi havia altres possibilitats d'acceptar aquesta ampliació i potser sacrificar una part d'aquesta ànima més ecologista, que a mi també em sap molt greu, però que era important. I jo crec que
si ens fixem
proposta...
en aquesta proposta en si, sí, com sí, la sí. veus?
Jo he sentit el Jordi Hereu, no? Que era el ministre d'Indústria, i explicava que, clar, el que acabes d'explicar tu, que això és una afectació i molèsties pels veïns, que implica duplicar els caps de setmana el nombre de vols i que no converteix a l'aeroport del Prat amb un aeroport molt més gran que té molta més capacitat, que era la idea de fer l'ampliació, no? I per tant que l'objectiu fonamental al final no s'assoliria i que no és una solució, i estic d'acord amb aquesta idea.
Us pregunto per les dues vessants, tant una proposta en aquest context com per la proposta en si. Rafa,
a veure, és veritat que surt en campanya electoral. També és veritat que hi havia el compromís de que el govern s'havia de posicionar. Vull dir, no surt del no-res. De fet, s'havien engegat mecanismes per poder arribar fins i tot a una proposta de consens amb l'Estat, entre el govern de la Generalitat, l'Estat, els agents socials que estaven convidats en aquella mesa. Tot allò es va constituir. És veritat que desconeixem si allà dins s'hi ha treballat o no amb aquesta proposta, amb altres propostes. Fins ara realment el govern era més prudent que altra cosa per no intentar, per no espatllar aquella negociació. Clar, quan tu has tingut un problema o un tema polèmic sobre la taula i arriben unes eleccions, t'has de posicionar. Per tant, era impensable que no sortís aquesta proposta. També és veritat que la proposta s'inclou, tinc entès, algunes obres que serien les de la terminal satèl·lit, que ja surt a la proposta inicial d'AENA.
Si em referia, si això, que no implicaria obres d'allargar la pista...
Lo que no suposaria és malmetre la part, diguéssim, que està protegida. Sí que és veritat que això implicaria un major tràfic. Clar, ara el Silva deia, bueno, és que no arribaria a les expectatives, no, diguéssim?
Bueno, que... no, jo dic que estic d'acord amb el que plantejava l'Hereu, que era això. No, no és que sigui la
però
meva opinió, sinó que...
O sigui, quines són les expectatives que tenim? I per a què, sobretot? Què és el que vols fer? Vols portar vols intercontinentals? Vols portar més vols? Vols portar més turistes? Vols portar de més qualitat? Vols substituir les companyies de baix cost per companyies ordinàries o no? O vols que siguin només companyies, no sé, que tinguin una contaminació menor? De tot això és el que a mi és el que em falta, el context, no? No només d'aquesta proposta, sinó de totes. Per això pensava que la idea inicial de seure en una taula i estudiar totes les possibilitats podia anar una mica més encaminada a conèixer tots els detalls de totes les propostes, no? Mm-hmm. Perquè si no sabem què fem amb l'aeroport, a tots els nivells, se'm queda una mica coixa qualsevol proposta, aquesta i totes.
Clar, dèiem que el govern espanyol avui s'ha posicionat en contra. Creus, Rafa, que si, per exemple, aquesta proposta d'Esquerra hagués arribat en un moment en què no estiguéssim a dues setmanes de començar la campanya, potser la resta de partits, sobretot el PSOE, no s'haguessin posat tan de cul?
Segurament. Vull dir, però com amb tot, si ara demà és el PSC o són els comuns o és Junts qui posa un altre tema sobre la taula, segurament la resta, bueno, no s'hi posaran.
Per tant, no és
també,
un bon
no?
moment per posar propostes sobre la taula.
No, però tampoc és un bon moment per esquivar un tema que ha sigut polèmic en la legislatura en la que tu has estat president. Segurament, si no ho hagués fet el president en una proposta, en una conferència, li hagués acabat sortint en una entrevista, en una roda de premsa,
en el
que sigui, en un debat, i lo hagués tirat encara que no tenia una proposta, no? Per tant, tampoc és tan raro, diguéssim.
Jo crec que hi ha hagut bastant contraposades dintre d'Esquerra Republicana en relació amb què caldria fer amb l'aeroport del Prat, és a dir, un sector d'Esquerra Republicana estava a favor de l'ampliació, amb els matisos que calguin, i ara han presentat aquesta proposta, i hi havia persones d'Esquerra Republicana, dirigents d'Esquerra Republicana, que ja estaven en contra, que fins i tot van arribar a manifestar-se en aquella gran manifestació que es va fer ara fa un parell d'anys, segurament, no recordo exactament la data, en contra de l'aeroport. Hi havia dirigents polítics amb posicionaments polítics contraris a aquesta ampliació, tot i que és veritat que era molt probablement que aquest tema fos un
dels temes de campanya. Jo recordo, per exemple, durant les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, que Ernest Maragall sí que es va posicionar a favor d'aquesta ampliació, també amb diferents matisos. Per tant, jo crec que sí que hi ha alguns sectors que tenen aquesta idea de que sí que s'hauria d'ampliar, però és que jo crec que el debat que ara han posat sobre la taula amb la seva proposta aborda la qüestió de la Ricarda, però és que l'ampliació de l'aeroport tocava molts altres temes més enllà de la Ricarda. És a dir, ara aquesta proposta d'Esquerra Republicana diu que s'haurien d'incrementar el nombre de vols de 78 a 90 vols per hora. Per tant, això representa ja no només més afectacions pels veïns en termes de soroll, que també, però també representa més afectacions per tots en termes de contaminació de l'aire i d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, no? Per tant, no ho focalitzem només en que això reduiria o no impactaria sobre la Ricarda, perquè això era només un dels elements polèmics de l'ampliació, no tots, no? I a mi em sembla que qualsevol ampliació que representi més nombre de vols m'haurien d'explicar com molt clarament de quina forma això no contradiu els compromisos climàtics que consten en la llei contra el canvi climàtic, que preveu que l'any 2030 s'han de reduir un 40% les emissions, com pot fer-se això compatible, i a més no mitiga i de fet pot incrementar el nombre de turistes que hi ha, la pressió i la massificació turística que hi ha en ciutats com Barcelona és insuportable, no? Per tant, jo crec que és un pagat, en tot cas, més que una proposta completa per un problema o una eventual ampliació que és molt complexa i que té moltes derivades, només en tapa una, però s'hauria de tenir un debat de país de totes les altres.
Maria.
És que és un debat que desgraciadament s'ha polaritzat molt des del principi i la gent que està a favor està molt a favor i no atén a raons en contra, i la gent que està en contra està molt en contra i tampoc no vol veure i realment avaluar si aquesta ampliació és necessària o no. El primer que cal dir, crec, és que parlar només de capacitat tècnica està molt desfasat ara mateix en el món dels llocs civilitzats on es plantegen fer ampliacions d'infraestructures d'aquest tipus, perquè el concepte de la capacitat socioambiental, que és una cosa que es fa servir amb total normalitat, aquí no s'ha posat damunt de la taula en cap moment, i l'única cosa que s'està dient és com hem de fer perquè vingui més gent i perquè marxi més gent i perquè puguin arribar més vols. I això, tret del seu context, em sembla que és francament perillós i que no ajuda gens i que simplement abona aquesta polarització, perquè no hi ha, i concordo amb el que dèieu tots, no hi ha una estratègia a llarg termini. Abans de dir quina capacitat necessitem, has de poder decidir a llarg termini i a mitjà termini quina mena d'aeroport vols. Vols que hi hagi vols intercontinentals o no? Vols convertir-te en un hub o no? Quin tipus de turisme vols atreure? Tot això no s'està fent i és simplement hi ha més demanda, per tant, per atendre aquesta demanda hem de fer el que sigui perquè hi hagi més vols que puguin aterrar. El que ha passat, crec, i jo veient també les reaccions del govern espanyol, que dins del que es volia, que és augmentar la capacitat, crec que sembla que l'únic que vulguin és afavorir les constructores, no? Com aquesta cosa de vinga, totxo, i ampliem la pista i la màxima despesa possible, quan en realitat el que ha passat durant aquests mesos és que en totes les taules que Foment ha muntat taules d'experts, n'ha intentat muntar la Generalitat, totes aquestes taules a Aena no hi ha anat mai, ni a Aena ni en Aire, perquè en Aire, que són els controladors aeris, en podríem parlar també, i de quina manera en realitat aquesta capacitat es podria millorar si els controladors treballessin tan eficientment com es treballa en altres països del nostre entorn. Per tant, crec que d'entrada i des del principi, per part de tothom, tot s'ha plantejat en uns termes que francament no ajuden gens a tenir el debat que crec que necessitem realment i que és seriós i que és el que reclamem moltes vegades, de quina mena de país volem que sigui això d'aquí 20, d'aquí 30 o d'aquí 50 anys. La proposta ara mateix, jo crec que Esquerra la juga molt malament perquè no ajuda gens tampoc a tenir aquest debat reposat, perquè és un moment on no es poden tenir debats reposats abans d'unes eleccions. Se n'ha parlat i ho hem tingut damunt de la taula durant mesos, no hem sabut mai quina era la proposta o quina era la idea realment del govern de la Generalitat, i ara que la sabem és a les portes d'unes eleccions amb una cosa que podria ser interessant de debatre, però que el context ho fa absolutament impossible.
La Maria està cansada, però està en forma. No, perquè és veritat que ho està explicant molt bé, i jo crec que a vegades la visió aquesta, tant d'una banda com de l'altra, radicalitzada, de la que ja parlava, fa que, per exemple, des d'una visió molt, molt ecologista, es pensa que ampliar un aeroport només vol dir que vingui més turistes. I quan ella parlava de que, per exemple, el concepte de hub o de vols intercontinentals o de gent que el que vol és marxar i no haver d'anar, per exemple, a Madrid a agafar un vol per anar a segons quins jocs, o a tantes ciutats d'Alemanya on acabes d'anar perquè des d'allà has de viatjar a altres llocs i això podies fer des de Barcelona si l'aeroport fos més gran. Vull dir, això no és només el concepte de gent que vingui, a vegades també és la facilitat o la capacitat que tens, no només com a particular, sinó des del punt de vista econòmic, per desplaçar-te cap a altres llocs i per tant per ampliar una mica la capacitat de viatjar i desplaçar-te, estalviant fins i tot també trajectes, no? O sigui que aquesta és una visió. L'altra, més economicista i més radical, diria, pues no, aquí quan més totxo i més obra i més negoci hi hagi, doncs millor. Jo estic molt d'acord en que hauríem de definir el model de la ciutat, i hem tingut fins ara, fins a les darreres eleccions municipals, un model de ciutat que responia a una idea que no correspon a ampliar un aeroport. Veurem ara, sobretot després de que acabin les eleccions que tenim ara a la vista, que també influiran, doncs, quin és el model de ciutat, i segurament també de país, i segurament de tot l'Estat.
És que no només ha de ser la ciutat.
Clar.
Perquè, per exemple, implicaria també quin paper juga Girona o Reus.
Estic d'acord, sí.
En quin model vols jugar a nivell territorial més enllà.
Això es va comentar també, no, com una de les propostes de reforçar la connexió amb ferrocarril a Reus i Girona i potenciar els aeroports.
No té cap mena de sentit tenir dos aeroports com el de Girona i el de Reus, que funcionin cadascun per la seva banda, diguéssim, desconnectats completament del Prat, i amb serveis fent-se la competència entre ells.
Però, o sigui, no, només, no, perdó, molt ràpid, no només amb la connexió amb Reus i Girona, la connexió del propi aeroport del Prat, que no hi arriba cap línia d'alta velocitat, que els ferrocarrils que hi arriben de la Renfe són un desastre. Com pot ser que estiguem plantejant ampliar la capacitat, ja no dic si amb obres o sense obres, sinó ampliar la capacitat tècnica, que arribi més gent a l'aeroport del Prat, sense pensar de quina manera aquest aeroport està connectat amb el territori que el sustenta?
Totalment d'acord amb aquesta segona part que deia la Maria, i en relació amb el que deia el Silva, no és cert que els ecologistes estiguin problematitzant l'ampliació de l'aeroport només des d'una perspectiva de més turisme.
O sigui, una part...
No, però això és un element... No, és radicals no. O sigui, aquest és un dels elements. Realment, l'element central que problematitzen el turisme, els ecologistes, perdona, és que més vols implica més emissió de gasos d'efecte hivernacle, implica més contaminació, perquè a dia d'avui el biocombustible no és una opció. I a més, i encara que ho fos, hi ha molt debat al voltant de com es transportaria i què implicaria en termes de petjada ecològica obtenir aquest biocombustible. Per tant, tampoc és una solució màgica, no? Però no és només el turisme té a veure amb el model de país i on es fan les principals inversions i després la dependència que tenim de determinats sectors, i això és un altre debat. Però els ecologistes sobretot estan posant l'incís en això perquè bàsicament és una contradicció absoluta respecte als compromisos climàtics als quals ha tirat endavant la mateixa Generalitat. És a dir, la llei contra el canvi climàtic, hi ha uns apartats que estan tombats pel Tribunal Constitucional, però hi ha d'altres que no, i la mateixa Generalitat no els està impulsant d'acord amb el que es va comprometre a fer. I hi ha aquesta història de la reducció d'un 40% de les emissions l'any 2030 i arribar a la neutralitat climàtica, m'inventaria l'any, però crec que era el 2050, o en breus, i això com es fa? Com pot ser compatible això amb el fet d'anar ampliant un mitjà de transport que és un dels més contaminants? No té cap sentit, no té cap coherència.
En tot cas, tornant una altra vegada a la campanya i a per tancar el tema, creieu que això obligarà la resta de partits també a posicionar-se sobre aquesta qüestió durant la campanya? Perquè si ara Esquerra ha tret el tema i aquest posicionament clar, la resta de partits creieu que també hi hauran de dir alguna cosa, o que serà un tema que potser quedarà una mica diluït?
Bueno, perdona, un dels partits ja s'ha posicionat a través dels seus ministres del govern.
Sí.
Vull dir, al final, això és la mateixa posició.
Però hem de saber si no només diuen que no, sinó si tornen, per exemple, ja al projecte original, o fan una altra proposta també, no?
Sí, és curiós i a mi em sembla interessant, i per això penso que és una llàstima i constatar que és per pur electoralisme que es plantegen aquests termes, de dir, no cal ampliar, perquè això és una cosa que es deia poc al principi i realment no va transcendir tampoc en el debat públic, que era per ampliar l'operativitat de l'aeroport no cal ampliar la pista. Hi ha coses que es poden fer fent servir la pista creuada, fent que els avions aterrin per aquí o s'enlairin per allà. Tot això es podia fer sense ampliar, o sigui, sense el totxo d'ampliar la pista. I això em sembla molt interessant poder-ho plantejar, tot i que em continua faltant el que dèiem, aquesta visió estratègica més a futur, que no és només aquesta capacitat tècnica, has de tenir en compte l'impacte ambiental que comentava la Laura, l'impacte social també, tot això. Però una proposta d'aquest tipus plantejada ara, jo crec que una, com que no parla ni de totxo ni de no totxo, sinó que és una mena d'híbrid, crec que serà poc atractiva pels altres partits, tant per rebatre-la com per donar-hi suport, i per tant crec que quedarà aquí. I dues, insisteixo, és un molt mal moment per plantejar-ho, perquè no convida gens en el moment en què estem, de preelectoral, de tenir un debat que és el que fa falta i que no hem tingut, i portem un any i pico parlant d'això.
Per tancar, Rafa, vols afegir alguna cosa més sobre això?
És que jo crec
això?
Que ara estava pensant, i segurament crec que Esquerra Republicana, degut a que té el govern de la Generalitat, era l'únic partit que no s'havia posicionat, sí, allò clarament, perquè és veritat que hi va haver una sèrie de partits, el PSC, Junts, que van reclamar obertament, i el PP, Vox, fins i tot, obertament, aquesta ampliació...
Tampoc amb els Jocs Olímpics d'hivern, tampoc amb el Hard Rock, no? Vull dir, ha estat una miqueta erràtic amb grans macroprojectes.
Però per problemes interns al partit, perquè jo crec que dintre del partit hi ha diferents com recordava.
No entro en això, entro en que era l'únic que no s'havia posicionat. La seva posició com a partit i com a govern era: esperem a veure què surt d'aquesta taula d'anàlisi, de diàleg, amb tota la calma de totes les propostes, i allà plantejar la seva, o després d'això plantejar la seva oferta en aquest tema. La resta és que crec que estan els que estaven a favor i els que estan en contra, també els comuns, la CUP, vull dir que crec que ho havien plantejat ja bastant clar tots, excepte Esquerra, perquè la seva aposta era precisament aquest espai de diàleg.
Bé, doncs veurem com acaba aquest tema aquests dies de campanya i si en tornem a sentir a parlar. 9 i 17 minuts, farem una pausa i ara de seguida, quan tornem, parlarem amb Toni Comín. Ja ho hem anunciat a l'inici, després que avui s'hagi aconseguit aquesta petita victòria judicial referent als seus càrrecs com a eurodiputats, tant d'ell com de Carles Puigdemont. Avui hem sentit l'advocat general de la Unió Europea, que considera que no només el Parlament Europeu, sinó també les autoritats espanyoles van vulnerar el seu dret de ser eurodiputats quan els tocava ser-ho. Fem una pausa i ara de seguida parlem, com dèiem, amb Toni Comín.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 i 22 minuts, com dèiem, avui Carles Puigdemont i també Toni Comín, que han aconseguit aquesta petita victòria judicial en un dels fronts que encara estan oberts als tribunals europeus. Com dèiem, l'advocat general de la Unió Europea considera que el Parlament Europeu, també les autoritats espanyoles, haurien vulnerat el seu dret de ser eurodiputats quan van sortir elegits a les urnes, perquè recordem que inicialment se'ls va impedir recollir l'acta i ho van haver de fer uns mesos després. Hem de dir que no és una posició definitiva, però sí que pot marcar el camí de la sentència. I com dèiem, a aquesta hora tenim en línia el candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín. Senyor Comín, bona nit.
Hola, bona nit, Anna, què tal?
M'imagino que...
Una petita, si em permets, et diré una petita gran victòria.
Doncs petita gran victòria. No, això em lliga amb la primera pregunta, evidentment, que m'imagino que contents, no? Encara que això no sigui definitiu 100%, com dèiem,
Sí, contents i prudents, Perquè, com el bé dius, hem d'esperar tenir la sentència. El que també hem vist en anteriors casos, que quan l'advocat general ha estat aquest... Mm-hmm. El senyor Spuznar, normalment el tribunal després ha seguit el seu criteri, no? Però estem contents perquè ratifica fil per randa tots i cadascun dels arguments que nosaltres vam posar sobre la taula des del primer dia, que és que era una vulneració no dels nostres drets, és que sobretot era una vulneració dels nostres electors, que havent estat votats i havent guanyat les eleccions no se'ns reconegués com a eurodiputats.
Els hauria agradat, però, que aquest posicionament hagués arribat una mica abans, perquè, és clar, estem parlant de l'any 2019, estem a 11 d'abril del 2024. Sí. Clar, això quin recorregut té ara mateix?
A veure, de fet, a mi m'hagués agradat que hagués arribat una mica abans, sobretot perquè hagués pogut veure el president Sassoli. Ni que fos quan ell ja hagués deixat de ser president, però sabem que després de ser president va morir d'una malaltia sobrevinguda al cap de pocs mesos. Però quan ell ens va reconèixer com a eurodiputats, el desembre del 2019, ho va fer contra les pressions de tothom. I quan dic de tothom, les pressions... Ell, que era del grup socialista europeu, va patir unes pressions duríssimes per part del PSOE perquè no ens reconegués com a eurodiputats. Ha estat publicat i en cròniques en la premsa europea que ho expliquen amb tot detall. Per tant, ell, contra les pressions del PP, contra les pressions del PSOE, etc., dels grups de la dreta al Parlament, com a demòcrata que era, com a demòcrata de cor i de cap, va entendre que ell havia d'aplicar aquesta sentència, que la sentència era inequívoca i que, per tant, nosaltres havíem de ser nervis com a diputats. Per tant, la sentència d'avui no canvia la nostra posició. Nosaltres ja vam ser mesos com a eurodiputats en el seu moment. Per tant, en aquest sentit, que la sentència d'avui hagi arribat tan tard, a nosaltres no ens ha condicionat gens, perquè ja fa molt que el Sassoli ens va admetre com a eurodiputats. Però aquesta sentència serveix per confirmar que el que va fer ell va ser el correcte. I per això creiem que hi ha una mena de... ell que va ser bescantat fins i tot i criticat, no? Encara fa 4 dies, el senyor Adrián Vázquez gosava des de l'hemicicle posar en dubte la decisió que havia pres el president Sassoli. Encara seguia insinuant que nosaltres érem diputats provisionals i que al final se'ns revocaria la nostra condició de diputats. I va venir a dir que el senyor Sassoli s'havia extralimitat i el van bescantar. Nosaltres, gràcies a Sassoli, vam entrar al Parlament. Aquesta sentència no ens ha canviat la situació, perquè ja érem eurodiputats fa molt. Però en canvi sí, insisteixo, que ha servit per confirmar que ell va fer les coses ben fetes. I per això a mi m'agradaria que hagués arribat a temps perquè ell l'hagués pogut veure, aquesta sentència.
Per tant, d'alguna manera representa més una victòria moral, com dèiem, encara que no sigui definitiva. Però si hi hagués aquesta raó definitiva, no podríeu reclamar res, no, tampoc?
A veure, si es confirma aquesta sentència, té un efecte no només moral, sinó pràctic molt important. Primer, per nosaltres, en el sentit que ja mai més cap eurodiputat català haurà d'anar a prometre i a jurar la Constitució espanyola, si no vol, per poder arribar aquí tranquil·lament i posar-se a exercir com a eurodiputat. O sigui, allò de la Loreg, allò de que s'ha de jurar la Constitució perquè et posin a la llista, això ha passat en la vida. Si es confirma, insisteixo, si es confirma aquesta opinió de l'advocat general, quan arribi la sentència, que no sabem, sentència el que pot trigar, a vegades ha trigat 2 o 3 mesos, a vegades ha trigat molt més. Però avui, amb el que tenim sobre la taula, la Loreg ha passat de millor vida, lo de la condició de prometre la Constitució i jurar la Constitució perquè et posin a la llista d'eurodiputats la Junta Electoral Espanyola, això s'ha acabat. Però té un efecte més important, que és pel conjunt dels països de la Unió Europea, perquè el que diu aquesta sentència és que, o el que diu aquesta opinió, perdó, és que cap norma de cap estat pot discutir quan una persona és elegida eurodiputada la seva condició d'eurodiputat. Per tant, és molt important, perquè ara és Espanya, però demà podria ser un altre govern autoritari que s'inventa una norma amb qualsevol altre estat de la Unió intentant impedir que la dissidència política, doncs, encara que tingui els vots, doncs, pugui ser elegida. No? I això és el que aquesta sentència garanteix. I, per tant, nosaltres ens alegrem molt de que hem fet, entenem humilment, una contribució a la democràcia europea en el seu conjunt. No és només el nostre cas. És que el nostre cas ha blindat els drets dels ciutadans i dels electes de tal manera que, encara que tu formis part d'una línia política que entra en xoc, en conflicte amb el govern del teu estat o amb la majoria parlamentària del teu estat, no es poden inventar una llei, inventar-se un procediment, inventar-se una excusa i deixar-te fora del Parlament. Això ja no podran fer-ho, ni a Espanya ni enlloc. I aquest és el progrés pràctic.
Com dèiem, és el posicionament de l'advocat general de la Unió. Haurem de veure, doncs, quina és la sentència definitiva sobre aquesta qüestió. Però li volia preguntar, senyor Comín, independentment de quin sigui aquesta decisió final, el que sí que està força clar és que, si tot va bé, la llei d'amnistia s'aprovarà segurament a finals de maig, s'aplicaria com a molt tard entre finals de juliol, principis d'agost, més o menys. Aquests dies Carles Puigdemont sí que ha deixat molt clar que tornarà per la investidura, passi el que passi, és a dir, guanyi o no guanyi, o tingui opcions de ser president de la Generalitat o no en tingui. Li pregunto també a vostè té previst tornar a Catalunya aviat?
Nosaltres vam sortir junts i sempre hem tingut la voluntat de tornar junts, perquè entenem que la nostra tornada té un valor col·lectiu, té un valor polític, no és només una qüestió personal. Després hi ha la dimensió personal de la tornada, però això és una qüestió individual de cadascú. Però a nivell polític és una tornada que l'hem de fer junts, perquè és una tornada col·lectiva. I a més és una tornada que la posem al servei d'un projecte polític i d'uns valors i d'un procés històric, no? Per tant, si té sentit que tornem junts, que jo crec que sí, i ell ha de tornar el dia de la investidura, doncs jo també tornaré el dia de la investidura amb ell.
Per tant, tornarem plegats,
Tornarem plegats, eh? És com ho hem imaginat sempre i és com creiem que ho hem de ser.
I n'han parlat de com ha de ser aquest retorn? És a dir, vostè també aniria aquell dia al Parlament per acompanyar a Carles Puigdemont en un moment com aquest?
Bueno, entenc que la tornada té un destí que és el Parlament de Catalunya, per tant, tornar junts és tornar fins a aquest destí, no? Més enllà d'això, hi ha encara molts detalls per pensar, per discutir, però el que sí que entenem és que serà un dia molt bonic. Però no, insisteixo, no només en termes personals, en termes polítics i en termes del que representa per la història d'aquest país que puguem tornar lliures a Catalunya i que la repressió espanyola hagi fracassat. Mm. Perquè la nostra tornada en llibertat és clarament el símbol més evident d'un fracàs parcial, també aconseguit generar molt de patiment en moltíssimes persones durant molts anys la repressió, però al final com a instrument polític ha fracassat la repressió, i la nostra tornada representarà aquest fracàs de la repressió espanyola.
No li fa una certa por a aquest retorn malgrat que tiri endavant la llei d'amnistia? És a dir, vostè té algun dubte de que si vostè torna doncs algun jutge pugui fer alguna maniobra perquè els detinguin, perquè el detinguin a vostè o a Carles Puigdemont?
No, aquesta preocupació molt sincerament no la tinc gens ni mica. I a més, la llei d'amnistia és molt clara, nosaltres hem sigut sempre innocents, no hi ha res del que hem fet al llarg de la nostra acció política que pugui ser considerat delictiu, res de res, però ara els jutges, si no apliquen la llei d'amnistia, estaran prevaricant. Per tant, al final, potser els que es quedaran sense sou i feina són ells. Per tant, jo crec que fan molt soroll ara, que la llei no està aprovada, però quan estigui aprovada, ells són els primers que saben que no tenen més alternativa que aplicar-la. És que es passen el sant dia invocant l'estat de dret, i l'estat de dret vol dir que els jutges no opinen sobre les lleis, cosa que sí que estan fent els jutges espanyols, i les apliquen.
També em porta això a fer-li una altra pregunta, perquè si vostè té previst tornar, com dèiem, és el candidat de Junts a les eleccions europees, sap ja on farà aquesta campanya per les eleccions? La farà a la Catalunya del Nord o creu que la podrà fer des de Catalunya?
A veure, si fem comptes, jo faig la tornada juntament amb el president Puigdemont i entenc que amb el conseller Puig, el més probable, vaja, crec que és seguríssim que la investidura no serà abans del 9 de juny. Per tant, com que les eleccions europees són el 9 de juny, això vol dir que jo hauré de fer encara la campanya des de l'exili. Encara que potser s'hauran aixecat les mesures cautelars abans, això no sabem en quin moment s'aixecaran i, per tant, ja podríem tornar a partir d'aquell moment amb seguretat de no ser detinguts, no? Però si la qüestió es torna junts, doncs la data de la investidura és després de la campanya electoral de les europees i, per tant, vol dir que jo faré la campanya electoral. Espero que a la Catalunya Nord una part i també a Europa, perquè recordeu l'última campanya electoral que vam fer amb el president Puigdemont, que era la nostra primera campanya al Parlament Europeu, que precisament vam voler fer una campanya que ens va fer viatjar pel conjunt d'Europa. Vam estar a Berlín, a Londres, vam estar a Itàlia per també escenificar la dimensió europea del projecte català.
I aquesta vegada veu una campanya similar també en aquest
format. No tant, i tampoc li puc avançar perquè encara és prematur i tot són qüestions a decidir. Però té sentit que nosaltres, en la nostra campanya, expliquem la feina que estem fent. I la feina que estem fent és la internacionalització. La feina que estem fent és construir xarxes d'aliats, aliances, construir complicitats, teixir complicitats amb tots els actors possibles de la política europea, de tots els països i de totes les famílies ideològiques democràtiques, perquè entenguin i mirin d'una manera diferent el procés català i perquè ens donin suport a les nostres reivindicacions, diguem-hi, perquè ens acompanyin en aquesta fase que volem que sigui la fase final del procés d'independència. Per tant, aquesta tasca d'internacionalització, de fer pedagogia sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya, sobre l'1 d'octubre, sobre la causa catalana, aquesta tasca d'internacionalització és la que jo crec que he de poder explicar durant la meva campanya electoral i potser una bona manera de fer-ho és també fent algunes alguns dels actes de campanya, doncs no només a Brussel·les o no només a la Catalunya Nord.
M'ha semblat que també afegia Lluís Puig en aquest retorn. És així? Tornaran tots tres, per tant, junts?
No vull parlar per boca de ningú. Ho he dit en el sentit de que vam sortir junts i sempre hem pensat de tornar junts. El que és segur és que jo sí que faré la tornada amb el president el dia de la seva investidura. En el cas de Lluís Puig hi ha una circumstància diferent, però és el que ha de parlar, que és que ell va a la llista de les eleccions al Parlament de Catalunya, va en posició de sortida,
sí,
clarament, i per tant el Parlament es constituirà abans de la investidura. I a partir d'aquí, clar, potser, però és ell qui ha de contestar això, potser aquí hi ha un dilema, no?, entre tornar en el moment que es constitueixi el Parlament, si un és elegit diputat i ja pot tornar, perquè les seves circumstàncies legals li permeten, potser és normal també tornar en el moment que es constitueix el Parlament, que en qualsevol cas és una data prèvia a la de la tornada del president. Això és el que és segur, és que la data en què es constituirà el Parlament és abans de la data del debat d'investidura.
Deixem que li pregunti també per una altra qüestió, perquè entre ahir i avui hem sabut que 8 dels 12 acusats de terrorisme pel cas de Tsunami doncs ja som fora de Catalunya, entre d'altres el periodista de la Directa, el Jesús Rodríguez, l'activista també Josep Capmajor, que s'han anat a Suïssa per defensar-se precisament d'aquestes acusacions de l'Audiència Nacional. Li pregunto, no sé si vostè sabia anteriorment que havien marxat de Catalunya.
Sí, hi ha algunes persones que en teníem coneixement pràcticament des del primer moment que van marxar. Els hem intentat acompanyar en tot el que hem pogut, en el suport personal, amb alguns d'ells he tingut l'ocasió d'estar en contacte, i per tant el suport també emocional, perquè, com pots imaginar, jo en part he reviscut els meus primers mesos d'exili quan he vist l'exili d'aquests companys.
M'imagino que els haurà donat algun consell, segurament.
Clar, ens han fet reviure aquells moments, i hem intentat doncs estar a disposició d'ells amb tot el que he calgut a nivell de suport personal, logístic, etc, diguem, no? Perquè són, bueno, han sortit aquests quatre noms, i he de dir que estan doncs vivint aquests moments tan difícils a nivell personal, també a nivell professional, doncs amb molta enteresa, no? I per tant, bueno, saben que tenen tot el nostre suport, i sabem que són uns lluitadors i que aprofitaran l'exili com una plataforma per combatre i denunciar la repressió, que és el que toca, no? Per tant, al seu costat per tot, i amb l'expectativa de que s'apliqui la llei d'amnistia i que la causa del tsunami s'arxivi. Que és el que ja s'hauria fet fa temps, però amb la llei d'amnistia encara més.
I acabo. Aquests darrers anys, al Parlament Europeu, vostè, Carles Puigdemont, i també Clara Ponsatí, doncs, que han estat junts, representant un mateix partit, com dèiem, al Parlament Europeu. Ara Ponsatí es presenta a les catalanes amb un altre partit. Li volia preguntar què li ha semblat a vostè aquesta decisió, com s'ho va prendre quan ho va saber.
No, fa molts mesos amb la Clara hem parlat molt de política durant tots aquests anys, i n'hem parlat molt, i ja fa mesos que vèiem venir que ella estava molt oberta a aquesta possibilitat. No, jo he dit, quan se m'ha preguntat per això, el mateix que li dic amb ella de fa molts mesos en privat, diguem, no? Aquí, no, només tinc un discurs, no? Ell ha una relació personal també estreta, i per tant hem tingut ocasió de compartir reflexions, i jo el que li he... Jo no m'hi poso si vol fer un partit. El que jo no entenc és el relat que fa de dir que qualsevol pacte amb l'estat espanyol és una rendició, cosa que des del meu punt de vista és una mentida, políticament parlant, perquè jo crec que el pacte per l'amnistia és una victòria. És que és més, és que si no, el PP no estaria com està, la judicatura no estaria com està, el senyor Felipe González no estaria com està. Són ells els primers que han reconegut que l'amnistia és una gran victòria. Una gran victòria de l'independentisme i una cessió d'Espanya. I per això la dreta política, mediàtica i judicial la rebutja. Llavors, no puc entendre de cap manera que la Clara i el relat que ella fa sigui dir que l'amnistia és una rendició, perquè com si el sol fet de tenir un acord amb... Hi ha acords amb partits espanyols que són rendicions, però hi ha acords amb partits espanyols que són victòries, i l'amnistia és una victòria. Però jo el que no entenc, insisteixo,
sí,
és que ella insisteixi amb la idea que l'amnistia és una rendició quan ella va tornar a l'empara de la reforma de la sedició. que perdona, en allà sí que es va pagar un preu polític molt gran, Esquerra Republicana, i ho van fer ells en considerar que ho havien de fer. Però ells van pagar un preu polític. La reforma del Codi Penal va venir acompanyada d'una declaració que va sortir de la taula de diàleg entre el govern català i el govern espanyol, on es deien una sèrie de coses que eren pagar un preu polític. Mm-hmm. Per tant, recapitulem. La reforma del Codi Penal permet tornar a Catalunya a Clara Ponsatí. I aquesta reforma sí que implica pagar un preu polític important. I ningú li va retreure. Al revés, la vam acompanyar. La vam, en la tornada, vull dir, políticament la vam acompanyar.
I sap més greu tornar, pels arguments polítics o personalment amb aquesta decisió?
No, a mi em sap molt greu que ella critiqui, insisteixo, amb un argument que crec que no és cert, el que suposa l'amnistia i el fet de que l'amnistia ens permeti tornar. Nosaltres tornarem, però no haurem pagat cap preu polític per tornar. I, en canvi, ella ve que va tornar a l'empara d'un acord que sí que implicava un preu polític. I no li vam retreure. I és que és més, jo li vaig en algun moment fer la reflexió de si no valia la pena que esperés a les sentències del TJUE, perquè potser ens permetien tornar sense aprofitar aquesta reforma de la sedició, diguem, no? Tornar d'una altra manera. Em va dir que no, la seva mare era gran. Jo hauria fet el mateix. Aquella, molt probablement, sí, i tant. Però si no li vam criticar gens, ni en lo personal ni en lo polític, aquella tornada. No entenc que ella pugui criticar la nostra tornada o la llei d'amnistia, que és el que empararà la nostra tornada. I com que això l'he explicat amb aquestes mateixes paraules amb ella diverses vegades, doncs crec que estic legitimat per compartir aquesta crítica públicament.
Toni Comín, candidat de Junts a les eleccions europees, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit, i esperem si la propera entrevista doncs ja pot ser aquí a l'estudi, a RAC1.
M'encantaria, sincerament. Sí, senyor.
Que vagi moltes bé. Gràcies, moltíssimes gràcies.
Bona nit. Una abraçada. Bona nit. Fins ara. Adéu.
Doncs bé, Toni Comín, que fins ara no havia dit tan clarament que tornaria quan torni Carles Puigdemont per la investidura del Parlament.
És veritat que no ho havia dit. M'he quedat una mica sorprès quan diu no, vam sortir tots alhora, haurem de tornar tots plegats, tots alhora. Ell i Carles Puigdemont, pel que veig, perquè Lluís Puig, de fet, que també l'has preguntat, sí, ja és diputat ara mateix. Vull dir que ell deia, no, potser torna abans perquè si ets escollit diputat, ja ho és, vull dir que... I la circumstància processal de Lluís Puig en el moment de la Constitució del Parlament i l'actual diria que no haurà canviat massa, a no ser que s'hagi aprovat l'amnistia allà, l'hagi afectat, tot això, cosa que dubto. Després hi ha gent que va marxar a l'exili que ja ha tornat i hi ha gent que està marxant ara. Per tant, no sé si el tots plegats se m'ha quedat una mica curt quan ell diu que tornaran plegats perquè havia de ser algo col·lectiu, no? Indubtablement la tornada, diguéssim, en la que posen la mirada és la de Carles Puigdemont. Bueno, una altra cosa és si hi ha gent que s'afegeix, diguéssim, a la onada o no, no? Però sí, bueno, sembla que també és veritat que ell mateix ho ha dit, no? El que empara la seva tornada és la llei d'amnistia i la negociació que s'ha fet amb la llei d'amnistia amb l'Estat, no? Per tant, el risc no és el mateix tampoc ara que tornar en altres moments, no? Vull dir, quan es torna assumint una sèrie de riscos, no és el mateix ara que temps enrere, o sabent que l'aplicació de l'amnistia, bueno, s'aplicarà, arribarà en un moment determinat, en unes setmanes, en uns mesos, i confiant que se t'aplicarà d'una manera normal, diguéssim.
Algun comentari més ràpid sobre l'entrevista, Maria?
No, que hi ha una assumpció i un reconeixement que és convertir el seu retorn en un acte polític, i Carles Puigdemont i Toni Comín poden tornar perquè han pactat i van pactar inicialment una investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Això és el primer pas. Després hi ha hagut una amnistia que ells poden considerar que no és una rendició. A mi no m'agrada plantejar-ho en aquests termes. Prefereixo pensar a qui beneficia. Beneficia, evidentment, les persones que estaran amnistiades, beneficia a Pedro Sánchez, que li permet aconseguir la presidència del govern, i beneficia a l'estat espanyol en el sentit que elimina un problema que, evidentment, era una anomalia absoluta, que hi hagués unes persones que no poden posar els peus a l'estat espanyol, però que, en canvi, poden passejar-se per tota Europa. A mi, de la resolució d'avui, i s'ha de dir, i és de justícia dir-ho, que això veu del que es va anomenar en el seu moment la doctrina Junqueras, que és que el company Andreu Benderende va aconseguir en el seu moment que el TJUE, i que, o crec que era el Tribunal General de la Unió Europea, digués que una persona, des del moment en què és escollida eurodiputada, se l'ha de considerar ja com a eurodiputada, més enllà dels procediments judicials interns que pugui tenir en el seu estat d'origen. I, per tant, això, simplement el que fa l'advocat general és dir, no, això va així perquè ja ho vam dir i perquè ja hi ha una doctrina, que ja és doctrina, que és la generada a partir del cas concret d'Oriol Junqueras. Per tant, aquí no, i és una bona notícia, evidentment, però no canvia a essencialment ni es fa un gran favor a la democràcia, perquè si són favors a la democràcia ja estan fets de fa dies.
Sí, molt ràpidament, dos comentaris només en relació...
Podeu parlar tots dos.
En relació primer amb el que ha plantejat sobre els jutges i l'amnistia, que ha dit que els jutges no tindran altre remei que aplicar-la. Fa molta estona que tots ho qüestionem una mica perquè hem vist quina ha estat la reacció de la cúpula judicial davant l'amnistia, fins i tot abans de que es presentés el text, no? Ja hi havia jutges que deien obertament que no estaven disposats a aplicar aquesta normativa, no? Llavors hi ha un xoc evident entre el que diu Toni Comín, que entenc que defensi aquesta normativa perquè finalment Junts l'ha pactat amb el PSOE i segurament amb les modificacions que hi ha hagut s'ha aconseguit blindar més, però hi ha un xoc evident entre el que planteja Junts i fins i tot també entre el que planteja Esquerra i el PSOE, i el que hem vist avui, o hem descobert avui, que hi havia 8 persones que estan causades en la mateixa causa que està el president Puigdemont i que s'han exiliat, deia Jesús Rodríguez, el periodista de La Directa, aquest matí, deia que havia marxat perquè sabia, i entenc que això ho sap, entre altres coses, és una declaració no només política fruit de les converses amb els altres exiliats, sinó també unes declaracions que segurament emanen del que li deu haver dit el seu advocat, que aquí a l'estat espanyol probablement no tindria un judici just. Per tant, hi ha un xoc evident entre el que està passant per una part de les persones que també estan represaliades i el que sembla que estem indicant Junts, que passarà amb els líders polítics d'aquesta formació que volen retornar i que creuen, o expliquen que ho faran amb totes les garanties. Com a mínim hi ha un dubte amb això. Vull dir, hauria de passar, o sigui, si ens ajustéssim als tempos, el que tècnicament hauria de passar quan s'aprova una normativa hauria de ser així, però crec que els dubtes són més que raonables. I després, només un comentari, perquè jo crec que la memòria és molt curta en aquest país, no? I quan Toni Comín deia que en certa forma s'havia molestat perquè Clara Ponsatí havia qüestionat l'estratègia de diàleg, que havia dit que no li semblava bé que Junts ara estigués apostant per aquesta aposta pel diàleg, jo vull recordar que Junts ha estat en aquesta mateixa tesitura de qüestionar que era impossible un diàleg amb l'estat espanyol.
Vols dir que Clara Ponsatí s'ha mantingut en el posicionament que ha tingut Junts durant molt de temps?
I és Junts qui l'ha virat i el va virar després, segurament perquè en aquell moment va veure un marge de possibilitat per negociar causes repressives, per negociar el que fos, i és molt legítim, però vull dir que està dient-li a Clara Ponsatí que no entén el seu posicionament quan ha estat el posicionament que han mantingut Junts durant tot el temps previ, abans de les eleccions del 2023, de les generals del 2023. Recordo, a més ho he buscat, unes declaracions del maig del 22 que el mateix Toni Comín feia al Món, que deia que no es pot negociar amb qui t'espia i amb qui et vol anul·lar, que no es pot fer veure que les coses són, que coses incompatibles són coses compatibles i que estem perdent els anys degut al fet de que Esquerra està actuant amb tota ingenuïtat. Ara, aquesta aposta és la mateixa que està seguint Junts per Catalunya. Em sembla estrany que digui que no entén el posicionament de la Clara Ponsatí, quan en realitat la Clara Ponsatí és l'única que està mantenint el posicionament que essencialment tenia Junts abans del 2023.
Silva.
Bueno, és interessant recordar la trajectòria del Toni Comín, que recordem que va començar a una plataforma de suport als socialistes que es deia Ciutadans pel Canvi. Després va ser conseller per Esquerra Republicana i quan va marxar ara tornarà convertit en el candidat de Junts per Catalunya. Vull dir que està, és interessant aquesta evolució, i és interessant també per mi veure la seva capacitat de transformació de la realitat, d'acord amb el que explicava la Laura, i de moltes altres coses, perquè, mira, ni l'amnistia és un fracàs de la repressió ni un èxit de l'independentisme, sinó que és conseqüència d'un resultat electoral on els 7 vots al Congrés de Junts per Catalunya eren imprescindibles perquè el Pedro Sánchez continués governant. I per això hi ha amnistia, perquè si no, no hi hauria amnistia. Això és evident. I a partir d'aquí, tres comentaris més molt breus. Primer, que ell parlava de que quan tornin ha de ser un projecte, ha de ser un, com una representació d'un projecte col·lectiu o alguna cosa així, ha dit, i en canvi deia que a la vegada representa un projecte polític. Per tant, jo veig una contradicció aquí, perquè si és un projecte polític i, per tant, una part de la societat, no pot ser un projecte col·lectiu, serà del seu projecte polític. I, efectivament, la seva capacitat d'interpretar la realitat, com he dit abans, passa perquè quan Esquerra demanava l'amnistia, els semblava que era una rendició a l'Estat, i ara que han tingut l'ocasió de canviar d'opinió perquè han vist que els seus vots eren imprescindibles, doncs ara els resulta fantàstic l'amnistia i és un èxit a l'independentisme, i en canvi és la Clara Ponsatí la que finalment sembla que no ha canviat d'opinió i continua pensant el mateix. Per cert, que finalment també hem descobert, com a mínim jo no ho sabia, que la Clara Ponsatí, segons ell, va venir perquè la seva mare era gran, no? Perquè si no, no hauria vingut, no hauria vingut abans. O és el que m'ha semblat també entendre.
10 minuts 9 i arribarem a les 10 de la nit. Tanquem aquest tema i quan tornem, no sé si, Rafa, en aquests grups que t'agraden a tu de música hi ha la Dua Lipa, per exemple, o no?
És massa bona.
No soc massa fan de Dua Lipa. Soc fan de la seva evolució en el noble art de la dansa.
Ah.
Ballava fatal i ha millorat, la pobra.
Home, ha millorat molt, eh?
Té vídeos molt xulos, la Dua Lipa.
Laura, sí que ets una mica de Dua Lipa.
M'agrada bastant.
Ja sabeu que fa una estona han actuat The Killers i Dua Lipa, però només pels 14.000 treballadors de McDonald's que aquests dies són a Barcelona.
Aquí m'ha agradat una mica menys, també t'he de dir, la Dua Lipa.
El meu fill i una neboda estan treballant amb això del McDonald's.
Hi han anat al concert, també?
Mira, ella estava ahir en un altre acte.
Però treballen al McDonald's o a la convenció?
No. Estan treballant d'hostessos i hostesses i coses d'aquestes. Sí, d'assistents amb els transfers i amb els llocs d'aquests de seguretat i de no sé, coses d'aquestes.
Què ens pots explicar? Perquè hi ha hagut un armatisme amb aquesta trobada.
Bueno, el curiós és que pel que m'han explicat, sí, però és molt interessant perquè sembla que han fet moltes activitats per països, saps? Uh-huh. O sigui, un d'ells estava amb els polonesos, l'altre estava amb els francesos o amb els italians, o sigui, era com que es trobaven tots per fer algunes coses en comú i després de cada
fent
país...
equips.
Sí, i a més, en funció de cada país els hi muntaven activitats diferents, suposo.
Bueno,
que...
Els han tractat bé o no?
Sí, no, estaven encantats de la vida, sí, el que passa és que i amb ells estan, bueno, estan contents perquè a més al final és una feineta d'aquestes dos dies per guanyar els diners, no?
Doncs aquest concert de Dua Lipa que també ha coincidit amb l'avançament del videoclip d'una nova cançó que ha de sortir aquesta mitjanit i que precisament s'ha gravat aquí a Barcelona. Farem una pausa i ara de seguida parlarem d'aquest videoclip i també de Barcelona com a escenari tant de videoclips com d'anuncis.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 i 54 minuts, com dèiem, avui hem pogut veure ja un avançament d'aquest videoclip d'una nova cançó de Dua Lipa, Illusion, que ha de sortir d'aquí a dues hores. Mira, a veure, recordem com sona aquesta cançó. Doncs, de moment, aquest és l'avançament. No, perquè fins la mitjanit no hi serà sencer, home.
Jo volia que ho ha anunciat el single aquest.
Deu cas gràcies. Què? T'ha agradat o no?
Em fa més il·lusió que la Dua Lipa.
Ja, però és que saps què passa? Que de moment Oques Grasses no ha gravat cap videoclip i no té el ressò, de moment, encara, que té la Dua Lipa,
doncs
que ha triat les piscines municipals de Montjuïc, les piscines Picornell, com a escenari d'aquest videoclip. I per això, aquesta hora, per tancar avui la tertúlia d'avui del 9C, volíem parlar amb la Carme Malús, que és la responsable de la Barcelona Film Commission, que precisament és l'òrgan municipal que s'encarrega de gestionar tots aquests rodatges que es van a Barcelona. Senyora Malús, bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Clar, no sé si vostè té la sensació que cada vegada se'n fan... La sensació, no, li pregunto a vostè precisament per si té dades, si aquest nombre de rodatges que es fan a Barcelona ha anat en augment en aquests últims anys.
Pues sí, ha anat progressant des de la pandèmia. La pandèmia es van fer aproximadament uns 1.970 produccions. Ja sabeu que vam estar 100 dies sense poder sortir de casa, que les productores sí que es van posar en marxa la mida que va ser possible, perquè és un àmbit internacional i per tant potser havien actors que eren estrangers i per tant no podien viatjar, coses d'aquestes, però també el 2021 recordo que vam arribar quasi a les 3.000 produccions entre publicitàries i culturals, sí, o com també podien dir no comercials. Van ser exactament 297 produccions. L'any 22, 2.773, i enguany 1.812. Com veieu, ha hagut un increment de produccions que s'han realitzat a Barcelona. La publicitat ha anat creixent, però d'una forma més paulatina que les que serien culturals. Culturals vol dir les sèries, videoclips, llargmetratges, documentals, etc. Per tant, estem en bona forma, podríem dir que estem en forma. Estem en forma, que podem oferir la ciutat com un gran plató. Sempre vol dir que fer de la ciutat activitats puntuals, doncs, quan es fan, es restringeix als usos habituals. I aquí és on s'ha de parlar i s'ha de negociar les condicions en les que podem que poden rodar les productores per minimitzar les possibles molèsties.
Sobre aquest videoclip que ara sentíem l'avançament i que s'estrena d'aquí a dues hores, vostè sap per què van triar concretament aquest espai de les piscines municipals, que ja l'hem vist en altres rodatges, en anuncis, també en altres videoclips? Sap de quina manera doncs l'equip de Dua Lipa va decidir gravar aquí, en aquest espai?
Jo crec que la muntanya de Montjuïc és molt estratègica i per tant des d'allà es veu tota Barcelona a 360 graus i jo m'imagino que això va pesar perquè també és un lloc més novedós que no el que és el centre de la ciutat. Això va començar amb un Uncharted que va rodar en octubre del 2020, tot junt, va ser la primera producció cinematogràfica de llargmetratge i complexa que es va iniciar després de la pandèmia. I jo crec que fins i tot el propi director d'Uncharted va valorar que per ell havia estat una sorpresa el poder rodar en tota la ciutat, en tota la muntanya de Montjuïc. I jo crec que altres van prendre nota perquè és un lloc molt estratègic que veus a la ciutat als teus peus i jo crec que això ho fa més universal encara el que el tria aquest servei. A mi el que m'ha fet gràcia és que sigui un equipament municipal el que s'utilitzi i me congratulo de que sigui així també, perquè vol dir que els nostres equipaments estan preparats per fer coses d'una forma molt polivalent i això és important.
Tenen altres rodatges grans, vull dir, em refereixo a personatges internacionals que portin molta gent com la Dua Lipa. Per aquest any, vostè sap, no li demanaré que em digui quins perquè segurament no m'ho podrà dir, però ja hi ha reserva per rodatges grans com aquest?
Sí, ja tenim alguns rodatges previstos pels propers mesos i inclús algun per l'any 25, però sense data. Sí que hi haurà algun rodatge internacional i important que no puc dir, però en tot cas, a mesura que passin els mesos, doncs segurament se podran desvetllar més coses en funció del que la productora es deixi explicar i també les expectatives que veiem. Però sí, Barcelona no són excessius als rodatges molt complexes, però sí que veiem de que cada any n'hi han com una quasi una trentena de produccions diríem mitjanes grans, però supergrans, cada any hi ha pues, una o dues. Perquè, per el que dic, perquè és un àmbit que hi ha contractacions en tot el món, que faran l'activitat a la ciutat de Barcelona i això té un cost important de coordinació i també de buscar tota la confortabilitat per als actors, els actius, els figurants, etc. Però sí que hi ha, sí que n'hi haurà i estem encantats, la veritat és aquesta, perquè cada vegada que hi ha una producció d'aquestes, estem més projectats al món com a ciutat. I una ciutat que dona serveis, que cedeix el seu espai i que també genera un desenvolupament de la ciutat, perquè cada any no baixem dels 16.000 contractes que es fan per motius de rodatge, i crec que això és una bona notícia.
Serà relacionat també amb l'àmbit de la música, aquest gran rodatge que em comentava?
No. Que jo sàpigui,
cinema,
no.
Potser?
Que jo sàpigui, no. Anem?
Amb el cinema, deia, potser?
Més aviat és... Sí, amb el cinema, un producte audiovisual i llargmetratge, sí. Mm-hmm. Això sí que ho puc dir.
I
sí,
serà
sí.
Aquests propers mesos, dins del, abans de l'estiu o després?
Segons el que ens han dit, sí, que estaven treballant perquè fos 24. A vegades després, a mesura que passen els mesos, potser te'l passen al 25. Mm-hmm. Sí, sí.
Per tant, entre
això no es fixa...
finals d'aquest any, principis del que ve, quedem?
Sí, exacte. Per tant, ja us avisaré, no hi ha cap problema. Podem tenir una altra trobada aquí uns mesos en el que es pugui parlar, fins a on es pugui parlar, de produccions pues, importants, no?
Doncs, que
el que
sí.
Tenim d'una forma molt, molt, molt diríem, molt continuada és la producció de la pròpia ciutat, o sigui, de pel·lícules que es produeixen a la ciutat, per exemple, Saben aquell, per sí. Exemple, que ha estat un èxit, que val la pena. Hi ha un altre punt d'estrenar, que és el 47 de l'autobús de Nou Barris. Això no ens ho podem perdre, els barcelonins. Hem d'anar al cinema a veure aquesta pel·lícula i recordar d'on venim.
Doncs queda dit, i sobretot estarem atents a aquesta informació que ens comentava ara d'aquest gran rodatge que hi ha d'haver a la ciutat en els propers mesos. Senyora Carme Malús, responsable de la Barcelona Film Commission, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit.
A vosaltres,
que
gràcies.
Que vagi bé, bona nit. Doncs bé, haurem d'estar atents, no? Perquè no sé si vosaltres us trobeu molt sovint aquests cartells de rodatge. No pots aparcar. Jo la setmana passada m'ho vaig trobar davant de casa.
Una vegada se'n van emportar el cotxe.
Segur que estava senyalitzat.
No, estava ben aparcat.
Segur que estava senyalitzat i no vas veure.
No, estava ben aparcat i el van senyalitzar la nit i al matí ja no hi era.
Llavors no et van multar.
No, però vaig haver d'anar a buscar-lo
a... Lluny. Te'l van guardar, va't queixis.
Va.
Quan el tria ser alcalde, per cert, que no li perdono.
Doncs ja ho has dit, sí, exacte. Va, deixem aquí la tertúlia d'aquest dijous 11 d'abril que hem fet amb la Maria Vila, el Josep Manel Silva, el Rafa Garrido i la Laura. De debò, eh? Va, que vagi bé. Porteu-vos bé, eh? Fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu.